Resta que treballa contra el foc que ha confinat un municipi i diverses masies. En aquests moments s'està celebrant una reunió del SECOPI per estudiar la situació i l'operatiu de la jornada. És tot, més notícies al butlletí de les 12. A continuació, no venim amb manual.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per nins, joves i famílies d'IB3 Ràdio que, com sempre, arriba carregat de continguts. Com tots els dissabtes, arrencam aquesta primera hora amb continguts relacionats amb educació i criança. Avui començarem amb la secció de l'especialista. Parlarem sobre com podem aprofitar les estones de joc en família aquest estiu perquè, a més de divertir-nos, ajudin els infants a desenvolupar habilitats socials i emocionals. També tindrem tertúlia amb la nostra psicopedagoga i amb pares i mares. Serà sobre un tema complicat. Com podem acompanyar els nostres fills quan el seu món social s'amplia i comencen a aparèixer noves amistats i les primeres parelles? Un tema ben interessant i, a més, com sempre, no faltarà el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, divulgació i oci familiar. Esteu preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No venim amb manual. L'estiu és una època en què passam més temps en família i en què moltes cases se recuperen els jocs de taula. Són una forma divertida de passar una estona junts, però també, gairebé sense adonar-nos-en, són eines que ajuden a desenvolupar habilitats com l'atenció, la memòria, el llenguatge, la planificació, també molt important la gestió de les emocions. Ara bé, també és vera que moltes partides no surten com ens agradaria. Hi ha discussions de vegades entre germans, infants grans i no tan petits i grans, que s'enfaden perquè perden, dubtes en les normes, o adults que no saben molt bé quan intervenir o quan no fer-ho. Per això avui hem convidat a José Luis Ortego, psicopedagog especialitzat en la millora d'habilitats socials i competències d'autoregulació, perquè ens doni algunes recomanacions pràctiques perquè aquest estiu les estones de joc siguin agradables i, a més, aprofitem aquest potencial de joc. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Un altre pic.
Molt bé, vens preparat per donar-nos aquí estratègies de joc, sí. Perquè de vegades és un repte.
Sí.
Vinga, i doncs començam abans fins i tot d'obrir la caixa. Arriba el moment de triar el joc. Aquí tenim un drama de vegades perquè un vol jugar una cosa, l'altre una altra, aquell nen petit que sempre vol jugar en el mateix joc i tothom està cansat ja de jugar en aquell joc.
Sí, 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 és veritat que...
Com ho gestionam, això?
Sí, jo crec que s'ha de donar l'oportunitat a tots de poder escollir en algun moment el joc que més li agrada, però també ha de tenir paciència de que ara jugarem en el que t'agrada a tu, ara haurem de jugar en el que ens agrada a tots. I jo crec que tots, o sigui, hi ha jocs per nens petits que poden ser molt divertits pels adults, també, veient les respostes que els nens petits fan, no? que diuen que s'equivoquen o això, i podem aprofitar sempre de la broma, no? D'esperar un resultat super extraordinari, no? Sinó és un moment de diversió i de passar-ho bé, i hem de fer que el lot o que el nen tingui ganes de tornar a jugar amb nosaltres, no que sigui un drama i que, no? Per això jo crec que és molt important que ara te toca a tu, ara me toca jo, i tots així també podem tenir el nostre moment, no?, de ser protagonistes.
Anar canviant la tria i llevar-nos una mica la barrera, per exemple, de les edats o les temàtiques,
sí,
no?
Sí, 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 hi ha jocs, jo he jugat a jocs amb els meus nebots que són superdivertits i que són per nens petits. Tot depèn de la teva intenció a l'hora de jugar. Si és guanyar, o si és compartir un espai de diversió i que pugui tenir aquesta vessant educativa, també, no?, aprofitar aquesta vessant educativa.
Molt bé. I doncs ja han triat el joc, ja el tenim, i arriben les normes. Si és un joc senzill, de vegades són molt intuïtives i molt fàcils, però de vegades no són tan fàcils les normes. Aquí, tu què recomanes? Les expliques adults, les llegeix i les expliquen els altres? Les poden explicar els infants? Si un joc és molt complicat, fins a quin punt podem adaptar aquestes normes?
Sí, bé, jo crec que sí, que se pot fer una primera... De fet, jo crec que sempre hi ha algú que sap explicar millor que un altre, perquè hi ha de vegades que t'ho explica... Jo, per exemple, ma mare explica fatal, i hem de dir, però men, deixa'm ses instruccions.
No m'entès res.
Llavors, jo crec que és molt important també que se pot aprofitar de començar una partida que no sigui competitiva, no? Anem a jugar sense que guanyi ningú, una de prova. I llavors aquí, doncs, és el lot observant, perquè l'aprenentatge, no? Els lots aprenen molt per observació, entendrà tot d'una les normes del joc, i ell tot sol pot desbrinar, no? I també és important aprofitar això com una eina educativa.
I estem a d'adaptar aquestes normes? On està aquí el límit? Fins a quin punt les podem adaptar? Hi ha gent que és molt purista, per dir-ho així, i les normes són així. Hi ha gent que adapta molt segons l'edat. Tu què recomanes?
Sí. Jo penso que és important respectar la norma del joc, però també podem utilitzar el no respecte de la norma amb una funció educativa. Què vull dir amb això? També podem aprendre a enganar els altres. I què passa quan un engana els altres? Per la vida, tothom... La vida és una situació constant d'intentar esbrinar si m'estan enganant o no m'estan enganant. Llavors, es podem aprofitar també el joc com un espai segur en el que podem jugar. Quan fan trampes, què passen? Que poden jugar a fer trampes. És superinteressant. Jo, de fet, no puc dir noms, perquè a casa meva no m'ho deixaran tornar a entrar, però hi ha gent que jo conec que fan moltes trampes, i és divertit, a vegades, esbrinar quan t'està fent trampes. I ell, aquesta persona, per exemple, jo crec que ho fa aposta. Ho fa molt exagerat, perquè tu t'adonis que està fent trampes i és divertit. Però els nens petits podem utilitzar aquesta activitat de fer trampes amb els nens petits per ensenyar-los que no tot és sempre no? Transparent, dir-ho d'alguna
manera. Un joc de dins el joc.
Sí. I aprofitar això per que sigui educatiu. No fer trampes per sempre guanyar i estar per damunt dels nens.
Després parlar-ne, no?
Sí.
Molt bé. Una altra situació habitual és que hi ha germans de diferents edats, un més grans, un més petits. Aquí com ho fem perquè la partida sigui divertida per tothom, no? Perquè el gran se queixa de que és massa fàcil i el petit diu que no ho entén. Com ho fem?
Jo crec que si és divertit serà igual, no passarà res. Hem d'aconseguir que sigui divertit. I sobretot això que te comentava abans de la intenció. Si la intenció és guanyar, és veritat que si jo estic jugant amb un nen petit, no m'ho passaré bé, perquè sempre li guanyaré. Però si la intenció és estar, trobar un moment de compartir un espai divertit, de millorar, per exemple, que no siguin jocs competitius. Per exemple, hi ha jocs ara que podrien cercar, i ara mateix a internet pots cercar jocs no competitius, o també fer no competitiu un joc que sigui competitiu. Per exemple, si és un joc com que hem d'anar passant caselles per arribar al primer a un lloc, doncs igual ens podem llevar això altres caselles i només actuar dibuixant, pintant, que sigui l'experiència de fer espallasso allà davant dels altres i no haver de guanyar a l'altre equip, sinó només l'activitat per fer l'activitat, no? De compartir, que sigui divertit, la broma que se fa. Jo crec que és més important això que no...
Podem donar-li tot un pot de volta en funció dels interessos educatius que tinguem, no? Per aprofitar aquell joc. Molt bé. Anem a començar la partida. Aquí passa una cosa de vegades amb els adults, que és que tendeixen a donar moltes pistes, no? Estàs jugant el nini i tu comences mig alerta, mira bé aquesta carta, estàs segur que vols fer això? Sí. Segur... Clar, quan això és positiu i ajudar-me així una mica com a exemple, i quan hem de pensar, escolta, retira't una mica i deixa'l que s'equivoqui.
Sí, és això, la tolerància a l'errada o el perfeccionisme. si el pare és molt perfeccionista i voldrà que el seu fill jugui perfecte, estarà estressant la partida i el nen voldrà deixar de jugar perquè troba que no ho fa bé i, a més, la conseqüència de la seva conducta està estressant a son pare i sa mare. Jo crec que el joc ha de ser sempre divertit. Sempre divertit. Sempre ha de ser una broma. Sí. Ha de ser que un motiu de riure, un motiu de compartir un espai de col·laboració, de cooperació, però també de competició, però una competició que faci ganes tornar a jugar en això, no? Si perdem de vista aquesta intenció, jo crec que estem malbaratant el temps que podem estar en aquesta, no? Que li poden dedicar.
Anem a un altre clàssic, les discussions. Mm-hmm. Ha fet trampes. No, eren dos tons sense tirar, que no, que eren tres, que tal, això no val. Aquí, sobretot si estan jugant els nins, quin ha de ser el paper d'adults? Hem de fer sempre d'àrbitres? Ens hem d'apartar? Com ho hem de fer?
Sí, amb això jo crec que hi ha una cosa interessant. Bueno, abans he parlat de la trampa com una eina també educativa, però sí que és veritat que de vegades crec que és molt important que els adults d'alguna manera puguin supervisar els jocs dels atlots per veure com estan duent a terme el joc, què s'estan dient, quines paraules utilitzen per resoldre conflictes. Jo me preocupa molt aquests lots que juguen, per exemple, pantalles i que juguen tots sols i que son pare i sa mare no tenen ni idea de què estan fent, amb què estan jugant, quines són les normes. Si estan disparant, qui li diu que allò no està ben fet o que a on estan els límits? Jo crec que els adults estem aquí, la nostra funció educativa amb els lots és ajudar-los a posar límits a les conductes, a la norma social, no? Per dir-ho d'alguna manera. I els jocs són molt importants per aprendre aquestes coses. Llavors, allò me preocupa molt, de vegades, els lots que juguen tots sols sense la supervisió d'un adult que pugui ajudar-los a entendre les conseqüències de les seves conductes. No des d'una posició de jutge, de dir això està bé o està malament, sinó ajudar-los a reflexionar sobre tu què penses d'això que has fet, què penses de quines conseqüències té, si continuem amb aquesta discussió, on arribarem, no? Quin serà el resultat de tot això? Mm-hmm. En lloc de construir, de cooperar, estem destruint, ens estan separant. Anem alerta amb això, no? Anem a veure com ens comunicàvem el conflicte, anem a veure com resolvem...
Sobre, primer de tot, sí, no? No sí. Tant quan t'intervendràs, uh-huh. sinó, com a mínim, sobre que està jugant en qui i com, sí, no? Sí, el teu sí. fill. Anem a una altra situació habitual, que és quan un infant veu que no guanyarà i vol deixar-se a partir de mitges. Això típic que pots estar jugant a l'oca uh-huh. i justament caus a la calavera i has de tornar a començar a l'inici, que això sempre és dur, és una situació
encara que complicada.
Sigues adult.
Sí, encara que sigues adult.
Sempre fa una mica de ràbia. Sí. Què fem aquí? Insistim perquè segueixi? O hi ha situacions en què també està bé deixar-ho estar?
Bé, hauríem de diferenciar si està cansat i ja no té la seva capacitat d'atenció, ja està esgotada, o si bé és que està frustrat i no vol continuar jugant a un lloc que mai juga. Aquí hem de diferenciar que ajudar-li a entendre que és aleatori i que no que hagi guanyat o perdut no és culpa nostra, sinó que és la vida que és així, no?
Sí,
I que és molt important continuar, que si ara ell no ha guanyat, segurament guanyarà després, que ha de tenir aquesta paciència de continuar jugant. És per això que crec que aquest joc de taula són una oportunitat fonamental per ajudar a desenvolupar habilitats de la vida adulta. No? Estem utilitzant el joc, però estem aprenent habilitats i competències que seran superimportants a l'estudi, a la feina, a la vida de parella, a l'hora de, no? de viure, d'aprendre a viure de manera segura i autònoma.
I ara ve la pregunta del milió. Uh-huh. Deixar guanyar o no deixar guanyar els infants?
Sí,
això...
els hem de deixar guanyar, no?
Sempre que... o de tant en tant?
Bueno, jo crec que és per motivar. O sigui, si tu sempre guanyes, si sempre perden, no voldran. Però,
sí,
si, però si els he deixat guanyar de tant en quant...
Bueno, una mica,
no passa res. Sí.
A vegades sí, a vegades sí. No.
Però també hem de veure més què fan quan guanyen.
Clar, com s'ensenya a guanyar? Perquè hi ha molta gent que fa unes victòries, els pares
sí,
també,
sí,
eh?
Sí.
Aquesta que gent que celebra... Ah!
Sí, que treu una sabotella de xampana allà i tal. No, sí que és veritat. Sobretot és aprendre... també quan hi ha conflictes, tenir aquesta empatia cap a l'altre de que jo he guanyat, tu has perdut, però igual tu després guanyaràs i perdré jo, no?
Allò de bona partida i
sí,
d'anar a sa mà,
sí,
no?
Sí, sí, sí. I bueno, i comentar com ha anat la partida, tal, però sí que crec que és important aprendre a perdre, però també aprendre a guanyar. I guanyar, no? Que pot ser que tu perdis després. No?
Clar, això és el que passa, també. Uh-huh. I ara parlaves de xerrar una mica, no? També una vegada has guanyat. I una vegada acabes la partida, podem aprofitar també aquest moment, d'alguna manera?
Sí, jo crec que és superimportant, quan s'acaba la partida, poder reflexionar sobre... Escolta, m'ha encantat jugar amb tu, m'ho he passat superbé, crec que podríem demà jugar un altre pic, amb aquest joc podries jugar amb els teus amics, no? I també el moment de recollir. Que
sempre s'ho mengés mateix,
sí,
això no pot ser.
Sí, el lot se'n va, perd l'atenció i... Escolta, no.
Si podem has de reconar el Monopoli, sí, hi ha moltes fitxes.
Podem aprofitar i no deixar-ho tot pel mig, no? Sinó aprofitar que sempre ho deixem recollit. I estem ensenyant això, habilitats i competències superimportants per la vida adulta.
Molt bé, és a dir, important reconar tots plegats, no? Perquè vau comentar mentre reconar...
O un dia tu, un dia jo, saps? Depèn qui hagi guanyat. Qui guanya, no? Ha de recollir.
Qui guanya, reconar. Ja ningú podrà guanyar. Vinga, i d'anem a acabar un resum de consells. Què recomanaries, després de tot el que hem parlat? Ara tots els pares que venen, jugarem a jocs, aquest estiu aprofitarem. Què els recomanaries fer i què els recomanaries, també important, editar?
Sí, jo crec que una recomanació seria aprofitar el joc de taula per crear grups. Jo crec que és molt important a la vida quotidiana nostra d'aquest moment. Hi ha moltes famílies monoparentals que està el pare i el nin, pare, mare i nins, però que de vegades és difícil poder crear un grup de 4, 5, 6 persones per jugar en grup. I seria interessant trobar aquests moments de trobada del joc de taula com una excusa per juntar lots i poder jugar en aquests jocs. No jugar tant a la tableta, a l'ordinador, connectats a internet, que això està molt bé perquè ens dona seguretat, veig en el meu fill allà a l'habitació, però sí que és veritat que aquest moment del joc de taula compartit per jo és un moment educatiu molt important a l'hora de cercar cooperació, perquè tu, hi ha llocs que són també de cooperació entre parelles, que com organitzar-se, com la tolerància i la frustració de deixar-te perdre perquè guanyis equip, no? És, per exemple, els parxís, que tu fas equip amb un altre i de vegades has de perdre tu o t'has de deixar menjar una fitxa
perquè l'altre té més oportunitats.
Perquè l'altre guanyi i després t'ajuda tu.
Clar.
Tot això són un valor superimportants i són jocs que no són molt cars, que se poden aprofitar, que poden jugar adults amb nins de diferents edats i que se poden ajudar entre ells i que poden trobar que sigui divertit. Jo crec que el joc de taula l'hem de reivindicar d'alguna manera.
Molt bé, reunir gent, alguna cosa a evitar?
Evitar, jo diria que el joc ha de ser natural, que ha de ser una cosa que s'instauri de manera... Anem a jugar, no, tot planificat allà, tot. I després també jo diria que hi hagi supervisió de l'adult, que ho he dit abans, crec que hi ha d'haver una certa supervisió per veure com se resol el conflicte, no de dir, anem a jugar i allà ho quedeu vosaltres i no hi hagi ningú. I que no sigui una obligació, sinó que sigui un moment això de... De gaudir, de passar-ho bé i que sigui divertit. Que sempre acabem el joc dient ei, que bé m'ho he passat jugant amb tu.
Estic tan content que ara em fa ganes de reconèixer-ho i tot.
Molt bé.
Molt bé, i de moltes gràcies, José Luis, per aquesta estona d'explicació de com podem aprofitar aquest potencial dels jocs com a eina educativa i també com a moment lúdic en família.
Moltes gràcies a vosaltres i bon estiu.
Bon estiu.
IB3 Ràdio és diversió.
I que també ho ha...
Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra.
s'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Quan els fills són petits, en general, coneixem molt bé el seu món. Sabem qui són els seus amics, qui ve a casa nostra, amb qui juguen o amb quines famílies se relacionen. Però arriba un moment en què deixem de conèixer tan bé aquest món. Apareixen nous grups d'amics, amistats que ja no coneixem tant, comencen a quedar sense nosaltres i més endavant arriba la primera parella. I això genera moltes preguntes en els pares. Ens han d'interessar per aquest món? Fins a quin punt? Què passa quan una amistat no ens acaba de convèncer, quan veiem que el grup té molta influència o quan arriba la primera parella? Quin és el nostre paper en una etapa en què ja no podem decidir les relacions dels nostres fills, però sabem que poden tenir una gran influència en el seu desenvolupament? Avui en volem parlar amb un grup de pares i mares i també amb la nostra psicopedagoga, la Magdalena Bausada Mirapó. Bon dia, Magdalena, com estàs?
Bon dia.
Tema important.
Sí, com tots, sí, i complicat com tots.
Per això tenim també pares i mares, no?, per fer treball de camp. Hola, César.
Hola, bon dia.
Bon dia. Hola, Salvador.
Hola.
Hola, Vicky.
Hola.
Hola, Malén.
Hola.
Hola, Pedro.
Hola.
Estau tots preparats per fer tertúlia?
Bueno, sí,
sí. Quin remoi.
Vinga, i torna'm sempre, com sempre, a fer treball de camp. I si vos sembla, abans d'entrar en les situacions d'avui en dia, anem a fer una mirada enrere. Quan vosaltres éreu adolescents, us recordàveu o ja no?
Sí.
Una miqueta.
Fa molt de temps.
Vinga, i torna'm a recordar. Els vostres pares coneixien els vostres amics i opinaven sobre les vostres amistats? O era una part de la vostra vida en la que no hi entraven gaire? Amem, César.
Sí, sí, mis padres conocían a mis amigos y opinaban sobre... Me aconsejaban sobre cuál era bueno y cuál no.
¿Salvador?
Sí, los conocían. También yo les contaba cosas y bueno, hablábamos.
En general, por aquí
sí.
También, ¿todos?
Sí, sí, yo creo que era lo normal.
Sí, yo me doy un poco a mi madre y la verdad es que conocía a todos los meus amigos.
D'acord. I si ho comparau amb ara, creus que els pares d'avui en dia estan més pendents de les relacions dels fills? Els interessa més saber en qui van, com és el seu grup, o no, Vicky?
Mira, jo crec que a partir de certa edat, no tant. Vull dir, a la nostra època jo tenia 16 i mon pare i mon mare coneixien els meus amics, són pares els meus amics, allò on vivien i tot. I jo crec que ara, a partir de certa edat, tampoc no estan tan pendents de amb qui surten, sí, però com són aquestes persones amb qui surten.
Veig que hi ha una cara a l'altre costat de no estar d'acord, a veure?
No, vale. No, jo les tinc totalment controlades a totes.
A tots.
Sí, sí, sí.
Te saps tota la llista?
Sí, sí, sí. A on vau? A on anau? Com veniu? Com anau? Vamos, tot controlat.
A veure, Salvador, tu que tens un jovenet encara que té 14-15 anys...
Sí, quizá... Sí, se controla por esa, a lo mejor, sobreprotección que tenemos últimamente, pero coincido contigo en que a lo mejor no nos preocupamos tanto de cómo son. Antes sí que se conocían más las familias, quizá porque también vivimos en un ambiente
también
más urbano, ¿no?
En un poble, ¿no?
Sí.
I ara, amb en Pedro, tu què trobes?
Bueno, jo, quan era jovenet, o sigui, mon pare i mon mare sabien exactament on...
Tot.
Sí, qui eren qui, i on vivien. Vull dir, no... També era un poble, vull dir...
Clar, això també fa molt.
És molt diferent. I a part que jo també no vaig donar massa problemes. L'únic dia que me'n vaig anar sense dir res, me va caure una bronca al copón.
Clar, també hi havia potser altres conseqüències. Magdalena, amem, tu que treballes amb molts adolescents, les seves famílies... Tu què veus en aquest cas? Els pares se preocupen molt? No? Quins són els dubtes que plantegen quan parlen d'amistat dels seus fills?
Uf, és que és complicat perquè cada família és molt distinta,
clar.
No? I la situació d'avui en dia és distinta a la de fa uns anys, també perquè tenim una variable nova que és internet. I clar,
tenim mòbils per tenir-los localitzats, també, no? Mm.
Exacte, però moltes vegades moltes interaccions són online. Per tant, és pràcticament impossible que els pares arribin a conèixer, no?
Clar.
A lo millor escolten i me xerrava una mare, no?, d'estacos que sent quan el fill juga, no?
Online.
Però, online, però poca cosa més, no? Crec que els pares, que alguns estan preocupadíssims, però, clar, això s'ajunta amb no saber què fer. I avui en dia crec que hi ha com a més preocupació de si ho faig bé o ho faig malament. Antes estava com molt més clar si estic encertant o no. Jo el que dic és el que dic i ja està. No? I avui en dia, com que hi ha tantes veus, és molt més complicat. Així que, de vegades hi ha pares que directament no ho saben i tampoc els hi preocupa massa perquè veuen que el fill està bé, i de vegades hi ha pares que sí que veuen que hi pot haver un problema, però com que no saben què fer, de vegades la tentació és un poc mirar cap a un altre costat. Això també passa, eh?
Interessant. Anem a analitzar algunes de les situacions que potser generen més dubtes en els pares i intentarem veure com penseu que les aborden els pares o, tal vegada, com s'haurien d'abordar. Una de les situacions que més preocupen en els pares és quan hi ha una amistat que no ens acaba de convèncer perquè tenim la sensació que pot no ser un bon referent pel nostre fill, no? Pot ser perquè no li dona molta importància en els estudis, perquè se fica a vegades en embolics, perquè té actituds que no ens agraden gaire i que no ens agradaria que el nostre fill prengués com a model. Davant d'una situació així, de quina manera penseu, vosaltres, avui en dia, tenint en compte també com són els joves d'avui en dia, que haurien d'actuar els pares? Intentaríeu conèixer millor aquella amistat o la seva família? Parlaríeu amb el fill? Observaríeu abans d'intervenir?
Bé, jo penso que lo fonamental és xerrar. Vull dir, parlar amb el fill i xerrar amb ell i dir-li, mira, jo penso això, tinc aquesta opinió sobre aquesta persona. I tu per què? Vull dir, si tu trobes que té actituds o característiques que no t'agraden, dir-li, mira, aquestes característiques que té no m'agraden. Això, aquesta actitud no m'agrada a tu, perquè mantens una amistat amb una persona que té aquestes característiques i aquestes actituds.
Tu xerraries directament.
Jo xerraria directament. Lo d'anar a conèixer la família és que a vegades és impossible. Vull dir, primer perquè vivim separats, encara que visquem en un poble, no mos relacionam. I a vegades la família és com, i tu què vols xerrar de mi? Vull dir, perquè
no ho veus fàcil, aquesta
tassa. No. Jo xerrar amb la família i conèixer-la avui en dia és molt complicat.
A mi, Malen, tu com ho veus?
Jo crec que aquí és on hem de confiar com hem educat en els nostres fills, la veritat. És a dir, aquí és la base, és a dir, dels principis que tu li has donat als nins, aquí és quan ells tenen que aplicar-lo. Per exemple, no li pot negar un nin que vagi amb una persona, perquè entonces ell li donarà més ganes d'anar amb ella. I aquí és el criteri de lo he hecho bien, le he dado unos principios, és a dir, has de confiar en ells.
A mi, Magdalena, com poden ser objectius en una situació així, no? Perquè no és fàcil. Com poden distingir si aquella amistat està tenint una influència negativa sobre el nostre fill, o si són les nostres expectatives, o prejudicis nostres, fins i tot?
Clar, és que jo pensava, perquè no mos agrada aquesta persona. Vull dir, tenim un motiu real perquè no mos agradi, o és més un tema de prejudicis, no? I perquè hi va el nostre fill. És que moltes vegades, més que dir-lo com es pareix, primer mos hem de demanar moltes perquès, no? Vull dir, perquè de vegades la gent que aparentment passa més, després de ser que més escoltes el nostre fill, i potser és perquè nosaltres no l'estem escoltant. I vull dir, primer hem d'averiguar quin és el nucli, no? Quin és el nucli de per què no m'agrada a mi i quin és el nucli de per què precisament el meu fill ha triat una persona que a mi no m'agrada.
Ara dos els pares fan que s'hi envescap de dir que difícil, que difícil. ¿A que sí, César?
Sí, sí, es muy difícil porque no les puedes prohibir nada tampoco, porque creo que es peor prohibirle. Entonces es aconsejarlo y dejar que se choquen, como decían, con la educación. Si ellos saben, les has dado una buena educación, con el tiempo se darán cuenta.
Sí, es que no puedes trabajar sobre lo que está dentro de tu círculo, lo que está fuera, y no lo puedes controlar. Entonces, claro, él no puedes trabajar sobre terceros, ni los amigos ni las familias. Tienes que trabajar sobre tus hijos.
Sí, jo crec que hi ha una cosa molt important. Sempre xerrant molt de la comunicació amb els fills. I jo el que veig des de fora és que moltes vegades la majoria de pares en el seu cap tenen la idea molt correcta, però a la pràctica aquesta comunicació se converteix en vine aquí, que jo t'explicaré. I un adolescent...
Com un monòleg, no?
Exacte. I jo crec que la comunicació amb un fill, sobretot adolescent, és 75% escoltar i 25%, com a molt, xerrar. Així que, primer, antes de donar-li un consell de què pens jo del seu amic, estaria bé confiar un poc en el criteri del nostre fill i primer escoltar i demanar-li què t'agrada a tu d'aquesta persona. Perquè és que potser està fent coses que nosaltres no estan fent i aquesta influència no era tan dolenta. O, si resulta que sí que era una influència dolenta, el nostre fill no deixarà d'anar amb aquesta persona perquè nosaltres els ho diguem sense un cost molt important. Per tant, l'única solució que tindríem en aquest cas seria intentar que sigui ell mateix el que raoni i se'n doni compte. Per tant, aquí no se tracta de dir-li jo el que ha de fer, perquè no ho aconseguiré.
Fer-lo pensar, no?
És guiar-lo, perquè ho vegi ell.
Anem a una altra situació que també genera de vegades dubtes relacionada amb amistats, no perquè una amistat sigui negativa, sinó perquè tenim la sensació que el nostre fill segueix massa un amic o en el grup, no? Que tot el que fa aquella persona o aquell grup, ell ho imita i pareix que li costa tenir criteri propi. Vosaltres fins a quin punt penseu que això forma part del procés normal de l'adolescència i que ho hem fet tots, no? A vegades idolatrar una mica algun amic. O hauríem d'intentar aquí reforçar el criteri propi dels fills. No sé, què trobeu, home, Malen?
Home, la meva és que té molta personalitat. La veritat és que no m'ha fet falta per veure que els nens d'avui en dia se deixen molt de dur en les redes socials i tot això, i se deixen influenciar molt. I hauríem de saber el que és real i el que no. És a dir, sempre hem anat amb un amic que és superguai, que no s'ha agradat, que és més xulo, que no sé què... Però, clar, això, quan tenc 15 anys, sí, però després tenc 18 i dius, pues no estava tan guai el que hacíem.
Te n'adones, no?
Sí.
Això és un poc experiència personal, ara.
Sí.
A més, Magdalena, com ho farem per distingir si parlam d'admiració simplement pròpia de l'adolescència, de cercar referents, o realment hi ha una dependència i el nostre fill potser no té criteris o no té... O li falta una mica tenir aquella personalitat de poder triar una mica cap on vol anar.
Admiració. L'admiració és una cosa bona. Dependència. La dependència té molt mala fama, però és part de la naturalesa humana. Ja sé que sona molt raro el que estic dient, perquè no és el discurs habitual, però al final tots necessitem altres persones. Quan un adolescent està contínuament aferrat a un altre adolescent, el millor és perquè està cercant una cosa que nosaltres no li hem donat. I aquí... O que no li hem donat com ell necessitava, o potser li hem donat de qualque altra manera. Si veiem que això passa, no estaria de més demanar ajuda de qualcú. I què més? El tema de dependre, de tenir una dependència o una admiració impressionant, potser està relacionada amb una falta de criteri propi, que és el que xerràvem prèviament, però és que el criteri propi no apareix així màgia. És adolescència, sinó que és una cosa que s'ha d'haver treballant. Com se va treballant amb el temps? Deixen-li espais d'autonomia poquet a poquet. No poden fer de cop.
Molt bé, són moltes coses. Anau apuntant, pares.
Sí?
Sí. Bé, anem a un tema que no se xerra tant quan xerran d'amistats, perquè se xerra molt de si els altres poden influenciar els nostres fills, però després està l'altra cara de la moneda. Què passa quan són nosaltres els que comencem a veure actituds del nostre fill que no ens acaben d'agradar amb els seus amics? Que potser sigui ell sempre el que tendeix a decidir, no? Que deixi davant d'algun company, que veiem alguna actitud que no ens acaba de convèncer, que faci comentaris que tampoc trobem massa afortunats, que no tractin els altres com nosaltres ens agradaria que els tractàs. O com a pares vos deman, penseu que en general en els pares ens costa veure això? Ho detectam o no ho volem veure?
Jo crec que aquesta és la part més complicada, per jo, de veure com són els teus fills. Vull dir, donar-te compte de que no s'està comportant com tu trobes que s'hauria de comportar i fer-li veure. Com deia Magdalena, a lo millor el criteri dolent és el meu i no s'està comportant malament, només que jo tinc un prejudici damunt aquest comportament, perquè a vegades se comporta igual que els altres i tu dius, és que això no ho hauria de fer. I quan mires, tots ho fan. Llevant això de banda, a veure que fer-li veure que a lo millor aquesta manera de comportar-se o aquesta manera de deixar de banda qualcú perquè no me cau bé, no està bé o no està bé així com ho fas. I jo normalment el que faig és pensa què vols aconseguir amb aquest comportament. Vull dir, tu deixes de banda aquesta persona perquè no la vull tenir de vora. Vale. I ho has aconseguit? No, perquè estàs a la meva classe. Bueno, i no, perquè no canvies d'actitud i fas d'una altra manera i no li fas mal. Ho dic com un exemple, vull dir, però t'has de donar compte. O a lo millor és que, mira, no, jo faig això, però és que tothom ho fa. Bueno, si tothom ho fa no està bé, però com aconsegueixes que no? No, no, trobo que és supercomplicat donar-te compte de que estan fent una cosa que a lo millor no haurien de fer, xerrar amb ells i que a lo millor canvien d'actitud o que tu canvies de criteri.
De Malen també posa cares.
Jo no m'acosta, la veritat.
Tu ho veus, quan no, hi ha una cosa que no t'agrada...
I jo sempre li dic, és a dir, tu has de pensar en empatia sempre, t'has de posar en el joc de l'altre. A ti te gustaría que te hicieran eso? Entonces no lo hagas.
Algú li costa detectar? Pensau.
Bueno, es que lo que... El primer problema es que nos falta información. La única versión que tenemos es la versión de nuestros propios hijos. Entonces, cuando son ellos los perjudicados, nos lo cuentan, nos lo dicen, lo entendemos, pero cuando son ellos a lo mejor los que no tienen actitud, no tenemos tantas evidencias. Entonces ese es el primer problema que yo veo. Y luego yo entiendo que lo mejor es hacerles razonar y ponerlos en situación, o sea, que sean un poco más empáticos y que piensen eso. Si lo que han hecho o lo que están haciendo les gustaría que se lo hicieran a ellos.
Magdalena, a més dels pares que tenim aquí a la ràdio, tu tractes amb molts de pares i mares... Costa aquesta objectivitat? Hi ha algun exercici per ser objectius amb els nostres fills?
És superdifícil perquè els fills són un mirall nostre i de vegades hi ha coses que nosaltres no volem veure de nosaltres mateixos, no? Així que primer de tot el que hauríem de fer és entendre per què el nostre fill s'està comportant, una vegada ja ho hem detectat, perquè el nostre fill s'està comportant d'una determinada manera. Pot ser perquè ha vist actituds parescudes a prop, i a prop no me refereixo amb els seus companys, que també, sinó també amb els adults. O perquè li han fet a ell moltíssimes vegades i ja s'ha fartat i ha decidit que ara serà ell el que ho farà, perquè això passa, no? Vull dir, o sigui, hi ha nins que estan... Bueno, nins que ja són adolescents i que durant molts anys han estat els que han rebut, i arriba un moment en què diuen fins aquí hem arribat. Clar, aquí el problema és que els adults hem arribat tard, i els adults me refereixo als pares, però també, sobretot, en els mestres, no? Perquè no s'ha detectat, no, o s'ha detectat i no s'ha actuat. Així que sempre amb educació hem de començar per la part adulta i entendre molt bé com ens està passant a nosaltres, com estem actuant nosaltres, quin exemple estan donant, i només després ja xerrar amb el lot. Però primer hem de fer tot aquest exercici previ de reflexió nostra.
Introspecció. Anem a una darrera situació així d'amistat que també preocupa a les famílies, que és quan tenim la sensació que el nostre fill no acaba de trobar el seu lloc, que li costa mantenir un grup d'amics, que va canviant de grup, que no acaba d'encaixar. Vosaltres què penseu que han de fer els pares davant d'una situació així? Han d'animar-los a apuntar-se a coses, a fer activitats, facilitar que coneguin altres joves, han de respectar el seu ritme i esperar... No ho sé, què trobeu?
Jo pienso en este caso que hay que apuntarlos a actividades extraescolares, porque para que tenga distintos grupos y pueda encajar en uno, si no es en la extraescolar, en algún deporte, en el colegio, en la barriada, siempre tiene que encontrar su punto.
Claro, a vegades només tenen el grup classe i a vegades el grup classe no hi troben a ningú, no? Tu què trobes, Pedro?
Bueno, jo penso que s'ha de deixar una miqueta d'espai.
Tenim les dues versions.
Perquè a vegades... No sé si tenim tendència a apuntar-los a un munt d'activitats, o animar-los a dir, fas això i això, i a ell potser no li agrada. O sigui, hem de tenir en compte que no és el que a nosaltres ens agradaria que fes el lot, el nin, sinó què és el que
li agrada
a ell, perquè si no, és que si no li agrada pot anar d'activitat en activitat i se van frustrant. Perquè dius, ostres, no trob...
El meu lloc. Magdalena, clar, en una situació així pot haver moltes coses darrere, des d'un adolescent més tímid, una mala experiència, com tu comentaves també abans, no? Una miqueta amb altres amistats, o també hi pot haver un olot que tingui dificultats de socialització. Clar, depèn de cada cas, m'imagino, haurem d'afrontar d'una altra manera. Però quines recomanacions en general donaries a les pares sobre què fer i sobre què no fer en una situació així?
Crec que és superimportant no dir-li exactament t'has d'apuntar en això sí o sí, o no, que sigui un cas molt extrem i que tinguem claríssim. Per què? Perquè de vegades els al·lots, quan no volen anar a qualque banda, no m'ho diran. Però és perquè hi ha coses dels al·lots... O sí, m'ho diran. Però de vegades és que hi ha coses dels al·lots d'aquell grup que no li agraden. I com que és adolescent, tampoc vol començar a acusar per si els pares se coneixen o el que siga, no? Però és vera que de vegades els mateixos al·lots estan protegint i, no, i de vegades se'ls pot arribar a forçar a fer coses que realment no són bones per ells. Això per un costat, no? I per l'altre, han d'averiguar per què no s'està socialitzant bé. A lo millor hi ha una neurodivergència que no està diagnosticada, això és una possibilitat, i cunyo publicitari, crec que és important que les neurodivergències estiguin diagnosticades, perquè així el lot se coneix ell mateix i se pot entendre, i els pares també podem entendre què és el que passa i podem actuar bé, sense pressions.
Bueno, i no ens hem d'oblidar que venim d'una pandèmia que la majoria dels nens han estat tancats a casa seva i això sí que els costa més ara. Ara, per exemple, la meva va tenir una temporada que és que li donava fòbia sortir després de la pandèmia. Ara, pues, ha canviat, ha madurat, ha crescut, però jo crec que la pandèmia també ha fet molt de mal amb aquestes coses.
Bueno, yo por experiencia... El hecho de encajar en un grupo creo que también depende mucho de las circunstancias y, por supuesto, de cómo son tus hijos, pero también de los grupos con los que se relaciona. A mí no me preocupa tanto que no encajen, porque a veces, por lo que sea, no encajen, sino que se puedan sentir solos o fuera de lugar, ¿no? Pero veo casos, y tengo alguno en el que no acaban de encajar en grupos, pero no es un problema en sí. También es una muestra de que tienen... de que tienen personalidad y de que saben lo que quieren y a lo mejor no necesitan estar dentro de un grupo porque no tienen sus mismas aficiones o no tienen sus mismos pensamientos o lo que sea, ¿no? Entonces, mientras no se sienta solo y fuera de lugar, pues si encaja, perfecto, pero si no encaja, tampoco...
Claro, a vegades costa trobar aquella persona amb qui tenia afinitat, ¿no?
És important intentar oferir-los alternatives i ajudar-los a cercar distints grups i anar provant. I anar provant, tenint clar que en el principi no significa que estar en aquest grup sigui una cosa definitiva ni que trobaré la meva amistat fantàstica. Però també sabré socialitzant i en distintes un bon aprenentatge per quasi qualsevol, no? I després també hi ha un tema molt important que és diferenciar. Per això, bueno, me n'estic anant un poc, però és que és important diferenciar el que són coneguts de lo que són amistats de veres.
També.
No? I a lo millor puc anar a un post o a un grup perquè està bé que aprengui a estar amb coneguts sense que siguin els meus superamics íntims. I els meus amics íntims a lo millor en tenc un, que a lo millor resulta que és un altre poble i quasi no el puc veure, però quan mos veiem estem superbé.
Molt interessant. Anem ja a un altre punt encara més complicat, que és quan arriba la primera parella.
Ui.
Arriba un fill, una filla, i te diu, papà, mamà, te present a X. Amén, pares, per la vostra experiència en aquests casos, quan apareix aquesta primera parella, què penseu que convé fer i que és millor evitar quan hem de parlar d'aquesta persona? Sobretot si pot ser alguna cosa que no ens agrada gaire. Amem, vinga, qui vol dir alguna cosa? Aixecau les mans. Vinga, Pedro.
Bueno, jo, com que el meu ja ha passat el tema de l'adolescència, però va començar molt prest. És a dir, però també va dir, no volen posar etiquetes. Dius, ui, i si com m'he de tractar, aquesta etiqueta? O sigui, te trobes que dius, bueno, si ells no se defineixen com a parella, però estan tot el dia junts, si paren, fan coses junts, dius, però no puc parar l'etiqueta, com m'he de tractar d'aquesta persona?
Clar, això és diferent. Amén, Malen.
Poli bueno, poli malo.
Com és això, amén? Amén aquestes tàctiques.
Sa mamà és... la compressiva i la que s'interessa i no sé què, i després tenim o son pare sempre de recurs perquè posi...
No m'ha agradat això.
Ai, la dejo.
I el César ha fet que així, em vas dir, quan dic, m'agrada aquesta tàctica.
Sí, poli malo, poli... En mi caso es al revés. Yo soy el poli bueno.
Ah.
Y la madre es la poli mala.
Li ha tocat a ella. Ha sortit tu beneficiat.
Claro. Bueno, y lo principal es aconsejarlo, ¿no? De todo. Y en el caso de las etiquetas, nosotros no ponemos etiqueta. O sea, son novios ellos. Però no, ni suegro, ni suegra, ni tia... Ni
això no agrada.
Això sí que no lo de no, suegra, mai. Suegra, no.
Mai. A mi, en Salvador.
Yo, para no utilizar etiquetas, utilizo un nombre propio. ¿Qué tal está fulanita? ¿Qué tal está menganita?
I ja està, no?
Sí, i poco más.
A mi, en Vicky.
Jo vull dir una altra cosa. No és igual que tu el coneguis a que no el coneguis.
Clar.
O sea, no és igual que te digui fulanito i jo hem decidit que hem de sortir i que bueno, ara estarem més plegats sense etiqueta. O mamà, resulta que ara surt amb una persona però tu no la coneixes.
Uix.
Vale. Aquí hi ha una gran diferència. Vull dir, si és una persona coneguda que sap com és, respires i dius, bé, compta'm. Si és una persona que no coneixes, se t'encenen totes les alarmes del món. I dius, i de bon ha sortit? I...
Preocupació.
Clar. Preocupació. És normal preocupar-se i començar a demanar. I aquí anem a lo que va tenir Malen fa una estona. Hem de confiar en l'educació que ens han donat. Perquè si no confiem en l'educació que ens han donat...
Estarem patint tot el temps.
Estarem patint tot el temps.
A mi, Magdalena, consells... Parlem de la part més efectiva, no només dels perills, que moltes vegades quan els al·lots comencen a sortir amb algú ens centrem només en els perills. Si parlem de la part més efectiva, què haurien de parlar amb ell sobre què esperar d'una relació, de què vol dir tenir una relació sana? Creus que ho haurien de tractar amb els nostres fills en algun moment, en això? Abans, pot ser, fins i tot?
Que hi ha un tema pelagut. I és que se pot xerrar. Però els adolescents, més que escoltar, el que fan és mirar. Així que hem de començar per aquí.
Mostrant a casa, no? Sí.
Jo encara vaig una passa més. És a dir, si la parella o la nòvia, el que li vulguin dir...
Sí.
L'etiqueta.
Sí, l'etiqueta. Està canviant el caràcter del meu fill.
Clar.
Perquè, clar, tu ho veus de fora. O sigui, tu estàs mirant i dius, ostres, en els estudis comencen a baixar. Dius, uf. I la persona no m'acaba de fer perquè m'està influenciant en el nen. I dius, ostres, com li dic?
Com se diu? Com se xerra? Perquè ja si abans han dit la dificultat de xerrar sobre una amistat, jo crec que aquí podríem acabar amb això, precisament, Magdalena. Hem xerrat una miqueta de tot, però com se parla amb els fills sobre aquestes amistats que no ens agraden massa, que no ens acaben de convèncer, o quan veiem que pot ser una parella el fa patir, o la fa patir.
Quan una parella el fa patir, que és un tema que passa bastant sovint, crec que aquí hi ha una feina bastant important i que no se pot improvisar. I li han de dedicar el temps necessari a planificar-ho un poquet, no? Si jo li dic directament al meu fill i està en un moment super d'enganxe, perquè de vegades la paraula és aquesta, i doncs serà pitjor el que li diguem. Perquè ell, en el fons, segurament ho estarà detectant, però no mos ho vol reconèixer. Lo qual l'únic que aconseguirem serà un superenfrontament. Així que l'estratègia hauria de ser una altra. Jo crec que és important quan els comencen a tenir parella que no se n'oblidin dels seus amics.
Sí que passa, no?
Sí, per això és superimportant, perquè de cara a fer una prevenció, primer que les parelles en aquestes edats, i mai, no? Però en aquestes edats menys no seran eternes. Així que què faran quan s'acabin? Deixarà de tenir amics? Perquè ja els haurà perdut, perquè els altres estaran farts de que no quedi. Vale. Això per un costat, però per l'altre, si l'al·lot té molts de punts de referència distints, és molt més fàcil que ell mateix vegi segons quines coses. Perquè dirà, ostres, en aquesta banda no m'ho tracten així de malament.
O que els amics li diguin, també, no?
Exacte. Sí. Per tant, en realitat, la clau de les claus és aconseguir que l'al·lot no estigui aïllat. I amb això... Clar, aquí dependrà dels amics que tingui i dels entorns que tingui, però nosaltres mateixos també podem fer un super exercici de menjar-nos tot el judici crític que tenim d'aquesta parella. I el que hem de fer és intentar, amb bones, que el lot s'arribi a donar compte, que vegi la diferència entre com la tracta aquesta persona i com nosaltres el tractam, o com ens tractam els adults. És més un tema, sobretot quan està molt enganxat, si estan en els principis, més fàcil. Però si hem arribat a cert punt, no podem anar de front.
Magdalena, hem d'acabar amb un mini resum de consells. Eh? Pares, agafeu paper i llapis, vinga, que ara ens has donat molt consells avui, però ara volem aquí el decàleg. O bé, basten en tres, vinga.
Jo crec que, en realitat, sempre, qualsevol cosa, sempre que xerrem d'educació, comença per nosaltres mateixos. No xerrar tant i actuar més. No xerrar tant i escoltar més. Amb això jo crec que ja estaria.
Ah, mira, està ràpid i breu. Ho he apuntat.
Apuntat.
Molt bé. I jo crec que hem de fer un descans, perquè ha estat intens això, eh? Sí. Que trobeu, sí?
Sí.
I de fer un descans i seguim amb més continguts.
Petres Ràdios, coneixement.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
I després d'aquesta tertúlia tan intensa, ara arriba el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, propostes divulgatives i oci infantil, juvenil i familiar. Començam amb una iniciativa relacionada amb l'escriptura.
Hola, som en Pere, de la Biblioteca de Sindioteria, i avui us vull contar que posam en marxa un club d'escriptores. Bàsicament, serà un punt de trobada on, a partir d'exercicis d'escriptura creativa, entre totes anirem fent, anirem escrivint i anirem comentant les que en tinguem ganes. En el club s'hi poden apuntar des d'adolescents fins a persones adultes que els agradi escriure o que tinguin ganes de passar un bon moment. Així que animeu-vos, si vos fa ganes, només heu de mirar les xarxes socials de la Biblioteca de Sindioteria o telefonar o venir fins a la biblioteca i jo vos contaré més com funcionarà tot. Adeu!
Continuem amb propostes juvenils a Palma.
Si tens entre 14 i 30 anys, aquest agost tens una cita als Espais Joves de l'Ajuntament de Palma. El 8 d'agost a Litoral i el 29 d'agost a Tramuntana. A les 5 i mitja, gaudoi de xil i joc. Una hora baixa de joc de taula amb un objectiu molt clar. Passar-ho bé intentant endur-te'n el premi. El dia 28 d'agost a les 5 i mitja, a l'Espai Jove Llevant, posa't a prova amb el repte Murdoku, una gincana que combina sudokus i misteri, on també podràs guanyar un premi. Entrena durant tot el mes als nostres espais joves i prepara't per competir. Per a més informació o per conèixer les adreces dels nostres espais, no dubtis en visitar la nostra web, espaisjoves.cat.
I avui també tenim l'agenda de plans per a infants, joves i famílies que han elaborat directament els nostres petits reporters.
Hola, som l'Amanda.
I jo, en Rubén.
I avui hem recopilat molts plans per fer aquests dies. Apuntau!
Dia 10 d'agost hi haurà una diada infantil aquàtica en el Parc de Naraveta, organitzada per l'Espai Infantil de Porreres.
I dia 12, en el Casal Jove de Porreres, hi haurà un taller d'astronomia per infants, de 6 a 11 anys.
Dia 15 d'agost, l'Associació de Veïns i Veïnes Xaloc ha organitzat la bicicletada d'estiu.
I com aquest mes se celebra el Dia de la Joventut, hem recopilat molts plans juvenils.
Sí, Palma Jove farà una ruta misteriosa per Palma dia 13 d'agost. De joves a partir de 14 anys. I dia 8 de setembre hi haurà una activitat gratuïta de piragüisme i paddle surf a la Victòria. Per joves de Porreres, majors de 16 anys. Ara estan obertes les inscripcions.
I si vos agrada la fotografia i ja teniu 16 anys, la Fundació Aldaba ha creat el concurs de fotografia dels dies de la joventut 2026. El tema és Joves amb valors en acció. I fins aquí la nostra agenda de plans.
A passar-ho bé!
Adeu!
Moltes gràcies, Amanda i Rubén. Són plans ben variats. I de com heu pogut escoltar ja moltes propostes. Nosaltres arribem ja a la recta final de la primera hora de programa i ens preparem per la segona hora, que comptarà amb molta participació infantil i juvenil amb una petició musical. Avui ens han demanat una cançó que és tot un clàssic de Xiula i on el protagonista comença amb un "això no ho vull", però al final acaba canviant d'opinió. Verdura i peix.
No vull ni rap ni lluç, t'ho dic amb rap a lluç, sempre el mateix.
Verdura i peix.
El menjador aquell monitor que sempre em fa menjar-m'ho tot el plat ben net.
Verdura i peix.
I a sobre tot bullit, no has pensat a fregir alguns ingredients.
Verdura i peix.
I arriba l'hora de sopar, li veig la cara a la mama que si el nen creix.
Verdura i peix.
Patates sí que em vull, però no la que es cull, la que es fregeix.
Verdura i peix.
La barreta congelada, ni de lluç ni de daurada, no em serveix.
Verdura i peix.
En un menú infantil, per sort, ja es prohibeix.
Verdura.